L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que, com cada dia, us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 28 d'abril, com és habitual i diàriament, aquesta repassada a l'actualitat l'encetem avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant del ple de l'Ajuntament d'Amposta, que aprovava per unanimitat una moció per donar més transparència a les dietes i despeses realitzades tant per l'alcalde com pels regidors. El recorregut informatiu del dia continuarà a l'Ametlla de Mar, on aquest passat cap de setmana s'ha presentat la candidatura a les properes eleccions municipals de Convergència i Unió, una llista que estarà encapçalada per Joan Pere Gómez Comes. Alcanar estrena un nou sistema de recollida d'olis domèstics usats. El servei es posa en marxa aquesta mateixa setmana. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre fa arribar un catàleg de propostes d'escapades a més de 7.300 agències de viatges. En clau d'agenda direm que Santa Bàrbara ha organitzat per demà una taula rodona col·loqui sobre les assegurances agràries en els cítrics. Passarem balanç a la Diada al Castell, celebrada diumenge passat a l'Ametlla, una diada castellera amb la participació de diverses colles, i destacarem que aquest dijous es lliuren els Premis de Recerca Ramon Calvo, a Deltebre. Parlant de premis, parlarem també del lliurament de Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi que enguany s'ha emportat Alba Dalmau. I a la recta final del nostre temps d'actualitat passarem per l'Aldea, ho farem per passar balanç a l'onzena Fira de l'Arròs i el Comerç, celebrada el passat cap de setmana, una fira que va complir expectatives. Avançarem també una nova convocatòria al municipi Aldea. Diumenge que ve hi haurà la 8a Diada de l'Arròs, Col i Fesols. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu d'este dimarts l'encetem avui a la capital del Montsià, Amposta, i ho fem perquè el ple celebrat a l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per donar més transparència a les dietes i despeses realitzades tant per l'alcalde com pels regidors. Un tema que en les últimes setmanes ha generat una certa polèmica en aquest municipi. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Ahir es va celebrar ple ordinari a l'Ajuntament d'Amposta. De fet, va ser el darrer ple ordinari de la legislatura, ja que el proper mes se celebren les eleccions municipals. Un ple de l'Ajuntament que tenia 20 punts a l'ordre del dia, dels quals alguns eren de caire econòmic o urbanístic, i després diferents mocions presentades pels partits polítics. Mocions com, per exemple, la que va presentar el Partit dels Socialistes per mostrar el seu rebuig a la privatització del registre civil, i una altra que feia referència a la modificació puntual d'usos de els edificis singulars de la ciutat, com són el sindicat o l'antic col·legi de les monges carmelites, per després poder ser adquirits per l'Ajuntament en un termini de 10 anys, un punt, per cert, que fou rebutjat per l'equip de govern, ja que diu que en altres prioritats hi ha altres edificis que estan pendents de rehabilitació. També es va parlar de les despeses de regidors i també de l'alcalde en una moció de Plataforma per Catalunya que fou aprovada per unanimitat per a que les despeses dels regidors siguin públiques, i en una moció de Esquerra Republicana per determinar quines dietes i despeses de viatge són imputables a l'Ajuntament, una moció que fou rebutjada per l'equip de govern, donat que l'anterior ja feia referència en aquest mateix sentit. El portaveu de l'equip de govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Amposta, Josep Manel Ferrer Aixendri, parlava de la transparència que és necessari que hagi en les despeses dels representants públics.
Gràcies. Bueno, nosaltres l'hem aprovat en una part perquè considerem que és lògic, és normal i que tothom té dret a saber que, o sigui, les dietes o els desplaçaments o els dinars que utilitzen o que gastem els regidors o l'alcalde, doncs tothom té dret a saber-ho.
Cal destacar que també es van presentar dues mocions per part d'Esquerra Republicana, una de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil i una moció del mateix grup per al reconeixement i la restitució de la memòria dels deportats als camps d'extermini nazi en el 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. Va hi haure un cert estira i arronsa a l'Ajuntament d'Amposta entre l'equip de govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana per les acusacions de mentida d'Esquerra Republicana a l'alcalde d'Amposta en referència a la sentència de la justícia per les incompatibilitats a les quals, segons l'alcalde, Esquerra Republicana es va abstenir en l'aplicació de la llei catalana.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de l'acte de presentació de candidatura de Convergència i Unió a l'Ametlla de Mar, una llista que estarà encapçalada per Joan Pere Gómez Comès i una crònica que, evidentment, i des de la Cala Ràdio, avui ens porta Olga Tomàs.
El passat divendres 24 d'abril, Convergència i Unió a l'Ametlla de Mar va presentar la llista de cara a les eleccions municipals a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Joan Pere Gómez i Comès encapçala aquest nou projecte municipal amb una proposta totalment renovada. En segon lloc, l'acompanya Eva de l'Amo, la fins ara regidora de Festes i Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. També Sarai Pastor ocupa el tercer lloc de la llista. En el número 4 correspon a Josep Maria Callau, independent i provinent del sector empresarial del municipi. En el 5è trobem una representant del món educatiu, la Maria Arbó. En el 6è, Eduard Casa Sampere. I en el 7è, Ramon Calisto Brull. De fet, el projecte de Convergència i Unió a les municipals mostra una proposta, com dèiem, oberta i renovada, on molts dels membres es sumen a la iniciativa com a independent. Escoltem el cap de llista, Joan Pere Gómez i Comès, a continuació.
El que jo valoro més de la llista és que és una llista feta amb un objectiu, que és servir el poble. La nostra llista l'agafes de l'1 al 13, que són els 13 que som a llista, amb els 10 suplents. L'1 podria ser perfectament l'últim i l'últim podria ser perfectament el número 1. És una llista molt equilibrada, una llista amb moltes ganes i penso que si la gent ens ha confiança, és la llista, és l'equip que pot realment tirar endavant aquest poble que tots ens estimem. I per tant jo estic molt, molt content del suport que he rebut de tots i cadascú dels que m'han dit que sí, formen part d'aquest nou equip, un equip compensat, un equip potent, un equip que està preparat per tirar el poble endavant i sortir-me'n amb tots els reptes que tenim avui dia pel futur.
Neus Munté, consellera de Benestar i Família de la Generalitat, va assistir a l'acte i va subratllar la vocació de servei públic del candidat i la importància de treballar per transformar la realitat en benefici de les persones. Munté també va remarcar la importància dels comicis d'aquest 24 de maig i també la importància que tenir els ulls posats en les següents eleccions de cara al 27 de setembre. L'escoltem.
Si bé el 24 de maig té entitat pròpia, són les eleccions on s'han d'escollir els alcaldes i les alcaldesses, els equips que hauran de liderar els projectes dels municipis, però evidentment que el repte a continuació és un 27 de setembre on aquest país s'hi juga molt, s'hi juga una majoria que estigui per disposar de les eines i dels recursos necessaris perquè puguem disposar d'un estat.
La presentació també va comptar amb el suport de Josep Martí Blanc, actual secretari de Comunicació de la Generalitat, qui va destacar la integritat de Gómez i Gómez i l'aposta sobiranista que suposa l'opció de Convergència i Unió.
Gràcies, Olga. Anem ara cap al Canar. Ho fem per parlar d'aquest nou sistema de recollida d'olis domèstics en residuals. L'Ajuntament del Canar, a través de la Regidoria de Residus, aposta per la separació d'aquests residus instal·lant contenidors per a la recollida d'olis vegetals de procedència domèstica, olis també, evidentment, en residuals. La instal·lació dels contenidors s'està ultimant i aquesta mateixa setmana el servei podria estar ja en marxa, tal i com comentava en declaracions a l'emissora municipal el regidor d'aquesta matèria a l'Ajuntament d'Alcanar, Miquel Sanjo.
Seguint una miqueta la línia de la gestió de la recollida, de la selecció de residus, la separació de residus, l'Ajuntament ficarà en marxa un nou sistema de recollida d'olis domèstics residuals. Durant aquests dies, els propers dies, durant aquesta setmana, quedaran ja instal·lats, s'instal·laran uns contenedors a les mateixes illes, que ara ja no totes, ara ho comentaríem, i llavors en això pretenem que el tema com són els olis usats puguen ser reciclats adequadament. Estaran identificats com a contenidors d'olis usats. De dir que no estaran a totes les illes, o sigui, s'instal·laran un total de 7. En principi, el canal, la població del canal s'instal·laria a la Ronda del Remei amb carrer Almenara, a la plaça del Camí Ample, a la illa que hi ha al carrer de Càlix amb carrer Colón, al carrer Berenguer IV, a l'Avinguda de Catalunya enfront del Mercat i a la plaça Lluís Companys i a les cases a la illa situada a l'Horta d'Ell.
Cal recordar que per començar a reciclar l'oli només es necessita una ampolla de plàstic, un recipient buit, com ara les de refresc o d'aigua, on abocar-hi l'oli. Es pot reciclar qualsevol oli d'origen vegetal, com l'oli d'oliva, el de girassol, de soja, etc., que es fan servir per cuinar. Quan es tingui l'ampolla plena, s'ha de tapar ben tapada i llançar-la al contenidor per a oli residual més proper al domicili de l'usuari. En total seran 6 els contenidors que s'instal·laran al nucli urbà d'Alcanar i un a les cases, i s'ha de recordar també que no s'han de llançar mai en aquests contenidors olis minerals provenents de cotxes ni de maquinària, ni tampoc olis i greixos animals.
Vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols. 3 de maig a les 11 del matí, inici cocció del plat. A les 5 de la tarda, actuació de la Coral Verge dels Prats. L'Aldea 2015. Venda d'entrades del 13 al 27 d'abril a l'Ajuntament. Preu 5 euros a partir de 8 anys. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea. Col·labora DL Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme Terres de l'Ebre i Consell Comarcal del Baix Ebre. Recorda, vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols, 3 de maig a l'Aldea. Arribarà el
juliol. Informatiu Emotiu.
Seguim ara parlant del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre, que ha engegat una campanya de comàrqueting amb Europlayas, l'operador turístic amb la xarxa de distribució més àmplia de l'estat espanyol. Europlayas és proveïdor líder de business to business en escapades, amb 18.000 agències connectades a l'estat espanyol, Portugal, França, Itàlia i el Regne Unit, i amb 7.356 punts de venda actualment. La principal acció de la campanya és el disseny especial, personalitzat i exclusiu d'un catàleg amb un total de 35 experiències a les Terres de l'Ebre, amb propostes d'hotel, activitats i escapades. S'han començat a distribuir ja 180.000 exemplars per a totes les agències col·laboradores d'aquest operador turístic a l'estat, àmbit d'on prové el 70% del turisme de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la part online, s'ha dissenyat un espai exclusiu per a les Terres de l'Ebre on es mostraran diferents escapades per fer al llarg de tot l'any i s'hi podran realitzar reserves d'excursions i també d'hotels. D'altra banda, la campanya inclou publicitat a l'opuscle genèric Escapades Europlayas 2015 amb una distribució de 250.000 exemplars, l'enviament de 25 newsletters o butlletins electrònics i la comercialització i impuls de vendes a la xarxa d'agències minoristes d'Espanya i Portugal per promocionar l'opuscle de les Terres de l'Ebre. La campanya es culmina culminarà amb un viatge de familiarització per a agents de viatges d'Espanya i Portugal per tal que aprofundisquen en el coneixement de l'oferta turística de les Terres de l'Ebre. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona fa de la cooperació un valor. Col·labora estretament amb agents públics i privats per a la coordinació conjunta d'accions de publicitat compartida que persegueixen maximitzar els recursos i millorar els resultats finals, atenent a criteris de segmentació de clients i mercats emissors. En els últims anys, el patronat s'ha adaptat a les noves eines de difusió fent de les accions de co-marketing amb agències de viatge i operadors turístics un instrument cada cop més habitual. Les accions coordinades tenen un doble efecte positiu. D'una banda, permeten generar volums d'inversió superiors en sumar els esforços i de l'altra tenen una major eficàcia, ja que s'orienten més directament al consumidor amb propostes concretes. Aquest catàleg, que compta amb un total de 35 propostes, com dèiem, és el resultat d'una feina conjunta i coordinada de disseny de producte per part de l'operador turístic i empresaris locals de les Terres de l'Ebre, una feina que s'ha dut a terme des de finals del passat mes de novembre de 2014. Des d'aquelles dates, el Patronat de Turisme de la Diputació va convocar el sector a una reunió al Museu de Tortosa per presentar el projecte amb l'assistència de més de 40 representants del sector turístic privat de les Terres de l'Ebre. I de les qüestions relacionades amb la promoció turística del territori, passem ara a parlar de propostes d'agenda. Comencem anant a Santa Bàrbara, que ha organitzat per demà mateix una taula rodona col·loqui sobre l'assegurança agrària en el cítric. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té més informació Tere Giner.
La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, juntament amb Agroxarxa, organitzen per al dimecres, per a demà mateix, 29 d'abril, a les 7:30 de la tarda i al Museu de la Vida a la Plana, una taula rodona col·loqui sobre l'assegurança agrària en els cítrics. Aquesta modalitat d'assegurança és desconeguda en molts casos i això, juntament amb el fet que contínuament es generen dubtes i interpretacions sobre les característiques d'aquesta, s'ha organitzat aquesta taula rodona col·loqui amb el cap d'assegurances agràries d'Agroxarxa, on tots els productors de cítrics que ho desitgin podran resoldre qualsevol dubte i comentar el que considerin al voltant d'aquesta modalitat d'assegurança. Per al regidor d'Agricultura, Jordi Roé, fomentar aquest tipus de col·loquis és part fonamental del suport que l'Ajuntament de Santa Bàrbara dona a la pagesia local i del territori per tal que, en moments de major necessitat, pugui respondre'n dubtes i extreure'n els màxims profits.
Raymond en concert, divendres 15 de maig a les 8:30 de la tarda al Centre Cívic d'Alcanar. Venda anticipada, 8 euros. A la Cafe, La Volta, Fort de Marià i Oficina de Turisme de les Cases. A taquilla, 10 euros. La nit i el jorn quan... Raymond en concert, divendres 15 de maig, dins de les festes d'Alcanar. Mon cor
sospira. L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Continuem ara parlant de festa. Ho fem passant balanç en aquesta gran diada castellera celebrada el passat cap de setmana al Castell de Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar, una diada que va comptar amb la participació de colles com la dels Minyons de Terrassa, els Xiquets de Cambrils i, com no, els anfitrions, els Xics Caleros. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
I gran diada castellera al Castell de Sant Jordi de l'Ametlla de Mar amb els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Cambrils i també los Xics Caleros. El Castell de Sant Jordi es va convertir en plaça castellera acollint castells de gamma alta amb els Minyons de Terrassa que van descarregar el 3 de 8, el 4 de 8, el 9 de 7 i el pilar de 5 i dos pilars de 4. Pel que fa als Xiquets de Cambrils, ho van fer el 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6 amb agulla, els dos pilars de 4 i també destacar el paper de la nostra colla castellera, los Xics Caleros, amb el seu 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6, el 4 de 6 amb agulla i els tres pilars de 4. També destacar el pilar de benvinguda que va donar el tret de sortida a l'actuació a càrrec de la nova colla de Tortosa, que va descarregar el seu primer pilar de 4 i que la colla local ha donat el seu suport i ajuda. Los Xics Caleros, des de l'entitat, estan molt contents de l'inici de la temporada que ja van començar, recordem, el passat 19 d'abril a Firabril, al Perelló. Amb aquesta magnífica diada, los Xics Caleros van consolidar els castells de 6 en agulla, descarregant el de 3 i el 4. Només la pluja va deslluir un dia històric quan tots els castellers estaven dinant els fideus rossejats amb allioli que la colla local va preparar per als quasi de 600 castellers que van assistir a la diada. La propera cita amb els castells tornarà al nucli urbà. Els xiscaleros aixecaran les seues construccions diumenge, dia 3 de maig, al port de la Milla de Mar, dintre de les jornades de la Tonyina Roja.
Gràcies, Olga, i a la recta final del nostre temps d'actualitat parlem avui de premis, de reconeixements. Comencem a Nanta del Tebre, on aquest dijous es lliuren els premis de recerca Ramon Calvo. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Institut de Del Tebre i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament han convocat la 13a edició del Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca, dividit en les categories de Humanística Social i Científico-Tècnica. Aquest premi està obert als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre. En l'edició d'enguany ha estat molt difícil d'escollir els treballs finalistes degut a l'alta qualitat i també al gran nombre dels treballs presentats, tal i com destaca la presidenta de l'Institut de Deltebre, Antònia Sabater.
Pues aquest dijous celebrarem el 13è Premi Ramon Calvo. En relació als premis de cartell, aquest any seran presentats 13 de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta i de l'Institut de Deltebre. Els membres del jurat han considerat guanyadora a Marta Bertomeu Sancho de l'Institut de Deltebre, amb el títol «Les ciències mai s'esborren, sempre queden escrites». Pel que fa als premis d'investigació i recerca, s'han presentat 31 treballs dels instituts. Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, de Camarles, Ramon Berenguer IV d'Amposta, Manuel Sales Ferrer d'Ulldecona, Julio Antonio de Mora, Tecnificació d'Amposta, de Flix, de Mare de Déu de la Candelera, Joaquim Bau, Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa i de l'Institut de Deltebre. I els finalistes són, en la modalitat humanística, la memòria d'oblit, estudi de la tradició a la comarca, de Taís Molar de Nivera, de l'Institut Berenguer IV d'Amposta, Didàctic Ebre, Conèixer, Ajudar a Estimar, de Laia Ferrús Vicente, de l'Institut de Flix. En la modalitat científico-tecnològica, Una petita eina per un gran problema, d'or i l'obesitat, d'Andrea Roger Furones, de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta, i MoveMint, una aplicació real d'una interfície cervell-ordinador, de Quim de la Cruz Pagà, de l'Institut de Deltebre. Volem agrair a tots ells i les participants perquè tots els treballs i cartells eren de molta qualitat i sense la seva participació aquests premis no es podrien dur a terme.
L'entrega i lliurament dels Premis de Recerca Ramon Calvo a Deltebre serà aquest dijous a les 8 de la tarda a l'Institut i estarà presidida per l'escriptora xertolina Francesc Alier.
Gràcies, Lluïsa, i encara a ritme de premis hem de destacar avui també l'acte de lliurament del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi que enguany s'ha emportat Alba Dalmau. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I la 33a diada al Castell de Sant Jordi d'aquest passat cap de setmana va ser un any més al mar del lliurament del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. En aquesta 23a edició del premi, la guanyadora va ser l'Alba Dalmau amb l'obra Bategant. Aquesta novel·la és una obra amb personatges senzills i intimistes que s'entrellacen per explicar-nos la seva intensa existència. Escoltem la guanyadora del premi, Alba Dalmau.
Estic molt contenta perquè feia 3 anys que estava escrivint. El 2011 sí que vaig publicar la primera novel·la i sempre em deien que la complicada de publicar és la segona. I bueno, finalment ha arribat aquell dia i quan superes la segona sembla que ja enganxes una mica d'embranzida i ja tenir dues etiquetes així doncs són una carta de presentació.
Per la seva part, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va subratllar la importància del premi, una aposta des del Consistori Caleró per la cultura i la literatura en concret.
Estem molt contents de poder any rere any mantindre este premi, que sabeu que és molt...
fem un esforç molt important per la cultura catalana i bé, esperem que l'any que ve pues, se pugui continuar fent, no? La veritat és que està, hi ha molt de seguidor, hi ha moltes obres que envien perquè és un premi que està molt consolidat a nivell de Catalunya, de les Illes i del País Valencià i bé, seria una llàstima no tirar endavant un premi com este.
El Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, va remarcar també Va de l'Amo, està dotat amb 3.000 euros i la publicació per Cossetània. A més, està destinat a encoratjar les joves plomes, escriptors menors de 40 anys.
Gràcies, Olga. Per acabar, destaquem avui també un parell de punts d'actualitat que ens arriben des de l'Aldea. Primerament, la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament Aldea informa que el passat cap de setmana se celebrava per 11a edició la Fira de l'Arròs i el Comerç. I de nou, i un any més es van acabar complint les expectatives tant d'assistència de públic a la fira com de parades que una vegada més van omplir el pavelló poliesportiu. Estela Estorac, la regidora de Comerç, valorava molt positivament aquesta nova edició de la fira, una fira amb molta participació, col·laboració i activitats, demostrant un cop més que el poble, l'Aldea, està superant adversitats. Des de la regidoria de Comerç, la regidora feia públic un agraïment a totes les entitats, persones i col·laboradors que un any més han fet possible que la fira aconseguís els seus millors objectius, que un any més el temps no va impedir que la fira fos un èxit de participació. Enguany, la nova presidenta del comerç local, Mercè Tafalla, va ser l'encarregada d'inaugurar la fira divendres 24 de maig, mentre que la clausura anava a càrrec de l'alcalde del municipi, Dani Andreu, diumenge dia 26 d'abril. Però aquí no s'acaba l'activitat, ja que si per una banda passàvem balanç en aquesta nova edició, l'onzena, com dèiem, de la Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea, de cara a diumenge que ve hi ha una nova convocatòria, la de la 8a Diada de l'Arròs amb col i fesols, una diada que servirà també de clausura per a les 7enes Jornades Gastronòmiques de l'Arròs a l'Aldea. El programa d'actes començarà a les 11 del matí amb l'inici de cocció del plat, diumenge, i després del dinar de germanor d'aquesta diada de l'arròs, col i fesols, a les 5 de la tarda està prevista també l'actuació de la coral Verge dels Prats. Durant tota la jornada els més petits de la casa tindran inflables com a distracció i per acabar dir també que el període per adquirir els tiquets s'acaba demà, dimecres 29 d'abril, uns tiquets que es poden comprar a les oficines municipals.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Estem enmig de dues pertorbacions, la que ha marxat ja cap a Itàlia. Estem al mig, amb una etapa més aviat de bonança, però durarà poc perquè està entrant ja una borrasca per Portugal que ens arribarà demà feble. Res a veure amb les tempestes fortes d'ahir, amb calamar-se alguns sectors de Catalunya. Es van recollir a Calonja fins a 46 litres per metre quadrat, o 24 a Viella. Queden restes de núvols a la Vall d'Aran i en punts del sud de la Costa Brava. Alguna boira, alguna boirina després de la pluja, refrescat, i amb aquesta humitat, per exemple, a la Garrotxa, Olot, hi havia boira. En canvi, vent de mestral al sud de Catalunya, que ha arribat a superar els 90 per hora al Baix Ebre, al Baix Camp, o, per exemple, al Perelló mateix, han superat aquests 90 km per hora. A la tarda, tel de núvols prims, algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, per Ponent també s'aniran talant d'aquests cirros, per tant, a la tarda, un cel més enteranyinat, i creixeran nuvolades en aquest sector, al voltant de les Guilleries, a Montseny, Collsacabra. En aquest sector pot espetegar algun petit ruixat. Res a veure amb tempestes com les d'ahir. Les temperatures mantenen a ratlla al voltant dels 20 graus, les més altes entre 20 i 24 a la Costa Daurada. Per tant, indicis de més núvols aquesta tarda i vespre quan anunciem ja aquest canvi de temps de cara a les pròximes hores, que seria més aviat demà. Sol al País Valencià, núvols prims a la tarda, restes de núvols a les Balears, encara amb alguna gotellada fins al migdia, primera de la tarda. Pugen les temperatures dijous, divendres, al cap de setmana, el pont de maig, en principi, marcat pel sol i la calor, però amb el permís primer d'aquesta petita pertorbació que deixarà quatre gotes aquest dimecres a l'oest de Catalunya, al Pirineu i en punts de Girona i Barcelona.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 28 d'abril, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Temps d'actualitat, ja sabeu, diàriament elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.